Us estic sorprès, per variar. D'entrada, perquè no m'ho esperava, començar amb aquesta sintonia, com per variar.
Clar, deixa'm situar una mica els oients, perquè clar, fa tants mesos que ens has abandonat.
I com feia temps que no venia...
El verb és abandonar, eh?
Sí, home, sí, jo crec que ens sentim...
Pensava que era un grup de Primavera Sound que estava sonant. I anava a dir, no podem dormir.
José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bé, no sé, jo avui a Islàndia, la veritat és que no sé molt bé què acabarà passant en el programa d'avui. Tenim una hora i mitja per endavant.
Jo m'he trobat gent estranya a l'ascensor.
Sí?
Sí.
I te l'has emportat aquí, sí. La persona aquesta estranya?
Sí, 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 òbviament, perquè a més tenia pinta de que no sabia on dormir aquesta nit. I li he dit, passa, que aquí s'està calentet, per ara s'està calentet.
Podem donar alguna pista més d'aquesta persona que t'has trobat a l'ascensor i que...
És una persona que també feia temps que no veia, mm-hmm. però que durant un temps vaig veure molt. Aleshores...
Massa?
Massa, potser. Mm-hmm. Això li hauràs de preguntar amb ell, també, eh?
Com el presentaries?
Home, jo el presentaria com... Santi Millán.
Jo crec que és la millor manera.
La millor manera.
Així no hi ha dubtes. Així no hi ha dubtes, errors, i tampoc et mulles gaire. Perquè ara dius, has de fer un panegíric d'aquest tio que no el suporto, i, o has de dir la veritat, i llavors comencem amb mal peu.
Dic, no, diguem el nom i
una cosa neutra. Ja Santi Millán.
Clar, Santi Millán, sense nom d'allò dels programes que posen humorista, còmic... Què posem presentador, showman? Santi Millán.
Santi Millán.
L'únic, que se ponga lo que quiera.
Santi Millán, què més?
Montes.
Santi Millán Montes i José Corbacho?
Montes, no.
Cucins.
No, José Corbacho, nieto.
Ah, sí, és veritat. Eloi Vila, què més?
Esquerrer,
Eloi Vila, Esquerrer, bona
Maria
tarda.
Maria Xinxó.
Morera. I Marc Ferragut Massanet.
Massanet.
Bona tarda.
Molt bé.
Faig sempre això dels dos cognoms, de preguntar els dos cognoms.
Tu ho fas sempre?
Sí, i els hi dic a la gent per els dos cognoms. Sí.
Miquel Agut, sap tots sí. els cognoms de la ràdio.
Sí, sí.
Un prodigi. Companys de classe que recordes de l'escola, que recordes els dos cognoms.
Tu, Eloi, tu amb aquestes grets una mica friqui. Perquè amb lo del futbol ja em vas deixar molt paradet.
Vull dir les alineacions i aquestes coses.
Exactament, vull dir que tens un prodigi de memòria que pots permetre't aquests luxes. Jo
amb prou feina, se'n recorda el meu nom?
Efectivament, que dic, hombre, què passa, col·lega?
A veure, en tot cas, avui hi ha el José Corbacho, hi ha el Santi Millán, i com cada divendres hi ha l'Eloi Vila, perquè amb aquesta secció l'hem tornat a veure, que ens fas rememorar una mica, ens tornem nostàlgics i agafem un programa mític o emblemàtic, no?
Sí, aquesta mític o emblemàtic, sí, són les dues paraules que s'utilitzen. Avui no, avui és el meu programa.
Avui és el teu
sí,
programa?
Sí, no, és mític, és emblemàtic i és el meu programa.
Però
no perquè hi participés, no, perquè no me'n perdia cap.
Que
sí, de debò, sí, era... pràcticament cada dia, quan
sí,
quan
era de dilluns, fèieu, de dilluns a dijous.
De dilluns a dijous, i jo no me'n perdia cap, era una hora, durava més d'una hora.
Sí, eres d'anar-te a dormir tard.
Sí.
Vols tirar la careta?
Sí, home, i tant, anem-hi. Ah, sí.
Vinga.
Anem-hi.
Senyores i senyors, són les...
Hi ha molt que no les
sentim. Avui deixem un rellotge. És igual. Les dues notícies que més destaquen avui són que els Briques tornen a dir-se Carrefour i que Marilyn Monroe compliria avui 74 anys. Fort, eh? Amb el criteri d'Ajuntament comencem la cosa nostra amb Xavier Serranyó, Andreu Buenafuente! Yeah.
Un ritme, eh? Fernández, bueno, la veu, a més, darrere d'una paret ho feia.
Ho feia darrere d'una paret, això?
Sí, perquè teníem un element escenogràfic que era un element que participava al programa, que era la paret que parla. Hi havia una paret de colxada i llavors ell tenia dos ferros que els activava i llavors, mentre parlava amb un micròfon, movia la boca de la paret. I llavors l'entrada del programa ja la feia col·locat allà.
Fantàstic.
Que va ser a punt de ser la seva tomba.
Sí, perquè... va estar a punt de morir.
Va estar a punt de morir perquè un dia en un programa algú va entrar
amb
un cotxe, es va enclastrar contra la paret.
Contra la paret, i ja estava darrere.
Però com vas? Que aquesta no era la marca del cotxe. I en un moment donat algú va dir, el Fermí! Que està darrere la paret. Fermí, estàs bé?
Però qui el va estar a punt de atropellar? Algú de vosaltres dos?
Santi Millán, sí.
Montes.
Perfecte, Santi Millán Montes.
Encara no entenc com va passar, eh? Va ser una cosa, t'ho juro, que ens vam espantar molt.
Sí,
perquè,
sí,
a més,
sí.
va ser en directe, era pues, allò típic, fèiem concurs, tal i qual, ja ha guanyat el cotxe, ens regalàvem sí. un cotxe, no sé què.
Carai.
I jo entrava amb el cotxe, Llavors fèiem la conya, entrenàvem el cotxe, tal i qual, i a l'hora de sortir, jo vaig arrencar el cotxe, i no sé si la marxa estava posada o no sé què, que el cotxe va anar sol contra la paret.
A veure.
I se la va ser molt estrany, perquè l'única vegada que el Santi i jo hem treballat junts en una pel·lícula, fèiem com de guardaespatlles de Carles Sans, i també portàvem un cotxe, i el càmera li va dir, deixa aquí el cotxe a la marca, i va estar a punt d'atropellar la grua i tot l'equip de rodatge.
Però això no ho recordo.
Sí. Sí, ja ets propens a tenir problemes amb
el Fernando Alonso.
El que és evident d'entrada és que no és un programa que feien, sinó que vivien, com
totalment.
Com expliqueu. Està
clar que avui la teva secció, Eloi, se'ns n'ha anat una mica de les mans.
Què vols? Què vols? No ens portis?
No, però en tot cas, ara tindrem temps de parlar de la cosa nostra, d'atropellaments, de tot el que va passar allà dins, però ja que parlem de cotxes també, ara mateix hi ha moltíssima gent a la carretera, perquè està sent un dia complicadíssim a les carreteres catalanes. Per molts, avui tenen sort, això vol dir que comença un cap de setmana llarg, dilluns, per exemple, a Barcelona és festiu, i l'AP7 arrossega problemes, atenció, des del migdia, per l'incendi d'un camió. Per tant, com que molta gent segurament ens està escoltant ara mateix des del cotxe, anem a intentar tranquil·litzar-los, no sé si ho aconseguirem, explicant una mica quina és la situació a hores d'ara amb el Ferran Dalmau. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des del RAC, a veure, quina és la situació? Què podem explicar?
Doncs són 50 quilòmetres de cues a l'AP7 sumant tots els punts afectats, principalment entre Vilobí i Fogars de la Selva, on encara hi ha un carril tallat en sentit nord per l'incendi d'un camió aquest migdia. Les cues són encara de 21 quilòmetres, però també a l'AP7 un altre accident talla un carril, i atenció perquè genera 18 quilòmetres més de cua, aquest cop en sentit contrari, cap a Tarragona, als punts entre Gelida i Sant Cugat. També hi ha un altre carril tallat, més al sud, a Vandellós, també en aquesta via. Són 6 quilòmetres més de retencions cap a Tarragona, i a Montmeló i Cerdanyola algunes aturades puntuals més. No sé si tranquil·litzarem els cotxes de l'AP7. Més enllà de l'AP7, diversos punts d'aturades a la C32, a Taià, Cornellà i Viladecans, però les congestions més greus són a les sortides de Barcelona, tot i que van a menys. Cap al Nus de la Trinitat, 5 quilòmetres de cua, venint per la Ronda de Dalt, i 6 si circulem per la Ronda Litoral.
Doncs no, em sembla que no els hem tranquil·litzat gaire, però en tot cas ara intentarem que s'ho passin el
Exactament.
Millor possible.
Ja que han d'estar esperant el cotxe, doncs que gaudeixin.
Exacte. En tot cas, Ferran, he dit Ferran Dalmau, però Ferran Dalmau Pujol, em sé el teu segon cognom. Ferran, podries explicar per què em sé el teu segon cognom?
Em sembla que et saps el segon cognom perquè la meva mare, que també és Pujol, surt a Islàndia, pot ser?
Pot ser, és l'Ester Pujol, la teva Exacte. Mare, i ens fa molta il·lusió haver fet aquesta connexió i que ens hagi explicat el trànsit d'aquesta manera tan impecable que ho has fet, com es nota que és fill
Bravo.
De qui és. Un aplaudiment pel Ferran del meu Pujol.
Bravo. Grande.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran, i bona feina. T'ha tocat un dia complicat.
Sí, és tot des del RAC, gràcies.
Gràcies. Després potser tornem a connectar també amb el RAC, amb el Ferran Dalmau Pujol, perquè ens actualitzi aquesta situació. 50 quilòmetres de retencions acumulades, que Déu-n'hi-do, o sigui que...
Jo vaig cap allà.
Sí?
Sí, que bé.
Ah, clar, és veritat, tu te'n vas cap al Follon.
Jo enfilo l'AP7 cap al Montseny, sí.
Perfecte. El que passa és que quan surtis tu de la ràdio ja estarà la cosa més tranquil·la.
Esperem.
I si no, a fer temps.
Nosaltres, mira, tenim encara ben una hora i mitja, pràcticament. No tens pressa?
Cap ni una.
Jo tampoc, Doncs què, entrem una mica en el tema de la cosa nostra?
Endavant.
Doncs vinga. Anem a les dades del programa.
Anem-hi.
Dia i hora d'emissió.
Cada dia, de dilluns a dijous, com deia el Santi, cap a les 11 de la nit.
Durada.
Entre una hora i mitja, dues hores, a vegades més.
Ja ho deien abans.
Més de dues hores.
Número total de programes.
268 capítols emesos entre el 12 d'abril de 1999 i el 6 de desembre de l'any 2000.
No fa res d'això. Presentador.
Andreu Buenafuente, però tots sabeu que hi havia el Paco, o sigui, el Santi Millani Montes, el Sebas, o sigui, el José Corbacho i Nieto, el Palomino, el Fermí Fernández, el Xavier Caçador, el Sergi Mas, el Carles Torres, entre molts d'altres.
Capítol escollit, que hem tornat a veure?
El capítol 190, emès el 31 de maig de l'any 2003.
Bona nit a tothom, benvinguts a La Cosa Nostra, un programa d'humor que recomana prudència. Prudència, avui s'ha sabut que la Sagrada Família ja està a mitges. Atenció, veiem el titular, no m'ho invento. Sí, que sí, la Sagrada Família supera la meitat de les obres. Bien! I tardarà 40 o 50 anys a acabar-se. Però, per favor, no fem les coses amb presses. No, perquè després hi ha goteres i cauen rajoles. Mira la Vila Olímpica. Ah, un edifici com la Sagrada Família no es pot acabar a la... Ara no sé quantes síl·labes té.
He dit 2003, volia dir 2000, eh? No sé per què he dit 2003, de l'any 2000.
És l'any 2000, això.
Sí, i arrencava amb el monòleg de l'Andreu. Bé, el programa era molt viu, a vegades arrencava el monòleg, una època nova arrencava amb monòleg, era superviu el programa, passava de tot.
Passava de tot, sí.
Però quan feia monòleg, 10 minuts de monòleg, fins a 14, aquest dia 14 minuts de monòleg, eh?
Ostres, 14 minuts de
monòleg. És una bestiesa.
Sí.
Marc Andreu, també.
Sí, a més jo crec que era senya d'identitat del programa, vull dir, el monòleg tenia molt de pes dins del programa i a més recordo un dia que ell no va poder fer el monòleg i em va tocar fer-lo a mi.
Se'n va fotre llarg.
Sí, se'n va fotre molt llarg i sobretot perquè, clar, estava escrit per ell. I llavors, clar, no vam tenir temps ni de canviar-lo, ni de llegir-lo, ni de res, i clar, hi havia bromes que no quadraven
no
molt bé amb la personalitat del Paco. I vam fer allò un
que no era ni el Santi, era el Paco. I encara molta gent, és una cosa que s'ha quedat ja a Catalunya, que ens veu i diu, ei, el Paco i el
avui,
Sebas.
Avui anava al cotxe i una dona s'ha parat al costat amb la moto i m'ha dit, Paco, dic, tenim una edat, eh?
Sí.
Avui, venga, hasta luego. Avui, justament avui m'ha passat. Perquè feia molt de temps, que no m'ho deia.
Doncs la saludem des d'aquí.
Una salutació.
Doncs el capítol que hem tornat a veure, un monòleg de 14 minuts, que acabava així.
Ja per acabar, el món del pillatge està canviant. Penseu si està canviant, que abans els lladres atracaven gasolineres. I ara ja no. Ara són les gasolineres les que ens atraquen a nosaltres. És el nou atracament, un atracament a manguera armada. Gràcies, moltes gràcies.
Any 2000, eh?
Actual, però encara nostre.
Sí. I encara passa.
No, ara encara més.
Ara és a dues mangueres, allò, com els pistolers de l'Oest.
M'ha sorprès que no me'n recordava que els programes portaven títol. Aquí, el capítol que hem tornat a veure és del 31 de maig, per tant, engegava el mes de juny, i el títol d'aquell dia és Pel juny, l'albercoc en 8 dies és groc. Una mica surrealista.
No? Bueno, aquestes coses dels guionistes que no saben què dir. Ni què escriure.
Poesia pura.
Escolta, quants anys feia? Quant temps feia que no us veia vosaltres?
No, no feia molt. Feia poc que ens vam
veure. Perquè tinc una memòria tipus
no
Dory de
no
Buscant
que
va, Nemo.
Però... Que vam parlar.
Sí, sí.
Veure'ns no fa molt. Menys de mesos.
Sí, exacte.
Fa poc.
Setmanes.
No, mira, ens vam veure quan vam anar a TV3.
Ah, és veritat.
Quan vam anar al Col·lapse,
sí, sí.
Allà ens vam veure.
Allà ens vam trobar.
Doncs, em sembla que era principis de febrer, eh?
Doncs al febrer.
Bueno, pues
tampoc, fa tant.
Dos, tres mesos.
I després sí que hem anat xerrant.
Exacte. Molt WhatsApp. Tal, i relacions familiars. Aquest matí he estat amb la seva dona treballant.
Ah, carai.
Sí.
Sí, se l'ha estat treballant.
No.
Ah, no?
No ens liem, que després la gent s'equivoca. Que tots els artistes vivint amb una orgia comú, i anem canviant els formatges...
Però no, tu no.
Eh?
Tu no?
No, jo no. Jo i la meva dona no.
No ho desmentim.
És molt bona fent la seva feina a la televisió.
Home, i tant, la Rosa.
Doncs aleshores la Rosa Lucha, i aquest matí hem fet com un brainstorming d'assessora. Està d'assessora.
Està d'assessora, però ens pots... És que, clar, jo he dit abans que ens havies abandonat a Islàndia perquè tens ara molts projectes molt més importants.
Bueno, molts cosa... no, tinc un que m'està absorbint molt de temps.
I però... podem explicar alguna cosa d'aquest projecte o no es pot explicar res?
És una sèrie de ficció, fins aquí podem parlar, ja està. No podem dir res més.
Una sèrie de ficció, però tu quin paper hi tindràs?
Pues imagina't.
Doncs jo darrere
el
la càmera...
El del càtering.
Jo estic darrere la càmera de foquista, però portant el foco, que era una cosa que em feia molt temps. No, estic allà... L'ha escrit, la dirigeixo, i aleshores ja, clar, estàs en aquell moment que només veus la vida...
A través de la sèrie.
A través de la càmera, mm-hmm. Del visor.
Treballes ara amb la dona del Santi, però vosaltres dos, quan fa que no treballeu junts?
Doncs tampoc ens en recordem, però fa temps.
Fa temps, de treballar junts fa
però igual,
més. No? L'últim que vam fer va ser el monòleg aquell...
Exacte.
Els monòlegs per la Corpo.
Teatre, sí que hem fet, perquè hem continuat fent bolos, a vegades amb un personatge que es posa al mig, que és el Javi Sancho,
sí.
Gran monologuista,
sí.
I de quan en quan ens hem juntat, ara fa temps que no ens juntem, però a vegades fem monòlegs, i vam fer uns monòlegs pel Corredor Mediterrani, també, per sí. La Corpo,
sí,
efectivament, per la Corpo.
Del 0 al 10, ganes de tornar a treballar junts, digueu alhora el número, a veure ja si coincideix.
10.
Ah, no m'ha donat temps. Jo anava a dir 11, imagina't.
Ai, jo havia entès 1 per part teva.
No, he fet 1 de la sorpresa que no m'ha donat temps. T'imagina't? 10, 1. Vale, passem a un altre tema. No, 10 sobre 10, 11 sobre 10.
Sí, és que jo crec, bueno, ara parlo per mi, sempre ens hem entès molt bé treballant. Però ja no només a l'hora d'estar sobre l'escenari, sinó a l'hora de preparar i de treballar per fer-ho, perquè la Cosa Nostra no, però la Cubana, quan estàvem junts, sí que teníem tota l'altra feina, que era de preparar i de muntar, i hi havíem diferents equips, i nosaltres sempre érem...
Érem parella de penjar cortines. Exactament. A la Cubana. Que mira que es penjaven cortines a la Cubana. Quan tu entres a veure un espectacle a la Cubana, tot el teatre
tot
normal...
Eren cortines, tot eren cortines. Pues,
eren cortines que posaven el Santi i jo.
Érem els encarregats de l'acabat, de l'embolcall.
O sigui, si he de posar cortines a casa, aquest és un servei que el feu?
Sí,
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 el fem, el fem.
M'interessa.
Totalment.
Jo aguanto l'escala i el Santi les penjava, perquè normalment feien això. Jo aguantava l'escala baix i el Santi anava grapant.
Però sí, sí, vamos, indubtablement jo m'entenc molt bé treballant amb ell.
Doncs torneu-hi, a veure.
Van coincidir a la Cosa Nostra, com dèiem, i anem als personatges, perquè una de les coses, el tall del programa era el monòleg de l'Andreu, però els personatges del programa era un element bàsic i clau, i comencem amb el que feia el Santi Millán amb el Paco.
No és cap expresident de res, perquè no pot absorbir, assimilar cap responsabilitat, és simplement una persona que viu positivament de l'aire i ha donat el seu cos a la humanitat, concretament a la part femenina. Estem parlant de Paco. Endavant, Paco! Vinga!
Havia de fer una desfilada, eh? De fet, fa una desfilada.
Ara mateix l'està fent, no? Entrant.
Una desfilada? Xato, semblava que estiguis trepitjant ous, eh? No posa't tu aquesta xancla ben com camines, cabron.
No. En principi no. Pagaria calé per veure't entreixer a una discoteca real. Tu no tens pebrots d'entrar, però estic parlant de la... Escolli la millor, per exemple, i entreixer amb una càmera. És un repte. Assumit?
Assumit, bé.
Els reptes, eh? Hòstia, el Paco sempre fotien reptes i...
Putejat pels puestos, que es deia. Sí, sí, la veritat és que... Bueno, clar, el Paco era reporter del programa. Al final, jo vaig començar el primer programa que vam fer... Era una connexió que em van enviar al Teatro Apolo...
Isabel Pantoja.
Me'n recordo.
I...
Home, i tant.
I, a més, allò sí que va ser molt pillao por los pelos, perquè jo vaig arribar allà i, ostres, tenim la possibilitat de fer una connexió a l'Apolo, que hi ha la Pantoja. Dic, ah, molt bé, vaig cap allà. Dic, bueno, podré parlar amb ella o tal. Diu, no. Dic, bueno, però accedir al teatre, com a mínim... No, tampoc. Dic,
no
però,
tens res.
Què anem a fer allà? Diu, no, tu estàs allà a la porta.
A ser-hi.
Dic, no. Dic, però... Ja haurà començat l'espectacle. Diu, sí. Dic, és que no hi haurà ningú, estarà tothom a dins. Ja, però farem Espavila't. Aquesta connexió. Dic, doncs, vinga,
anem. I el Paco traia petroli d'allà on fos.
Bueno, és el que havíem de fer, i a més...
T'aportaves també tot el background, l'experiència a la Cubana, que...
Això era el més... Jo crec que això era el que ens donava, tant el Corbacho com a mi, ens donava una miqueta de coixí.
M'estic en recordar perquè jo estava mirant a casa la tele, perquè havien deixat la Cubana i el Santi havia entrat allà, que a més havia de fer un paper com d'un regidor del programa, amb una careta de programa que al final era un Cristo, ens va fer reporter. I com es preparava molt, amb molta antelació les coses del programa, jo estic mirant a casa, veig el Santi allà al Teatre Apolo sense ningú i li posen un rètol que posava Paco Millán Montes. Me'n recordo d'aquest rètol, perquè
sí,
el tio va dir el Paco està allà, posem un rètol, quins cognoms? Posa els seus.
Però es deia Montagudo.
Però ho van canviar després.
Ho van canviar perquè era surrealista.
Perquè clar, després vam dir, hòstia, tio, dic, no puc ser Paco i posar els meus cognoms.
Si el primer dia va sortir
no, però és que és el que diu el Corbacho, vull dir, tot va ser molt raro, perquè en principi la idea del principi de l'Andreu era fer una petita sitcom abans de començar la Cosa Nostra. I era aquesta sitcom, ensenyava com es preparava tot el programa, i llavors jo feia de regidor, hi havia una productora, un guionista, i era una petita ficció que es feia abans de començar el programa. Però els dos pilots es van veure que no hi havia capacitat de fer-ho, vull dir, no hi havia temps per preparar el guió de la sitcom, gravar-la i fer el programa, també.
Total, reporter.
Això s'ho van carregar. Van dir, escolta, de regidor no faràs. Vols ser de reporter? Digo, venga, perquè estem aquí per lo que...
Lo que m'eixen, no?
El que faci falta, perquè, de fet, havia d'anar... O sigui, el repte era entrar d'aquesta manera a una discoteca, anar amb una samarreta...
I va anar, no?
O sigui, va anar-hi al cap d'uns dies, que, de fet, a la samarreta posava t'estàs perdent l'home que desitges... No, a darrere, i a davant posava soc l'home que estaves esperant, no?
Qualsevol cosa d'aquesta.
Qualsevol cosa. Però hi havies d'anar també amb uns calçotets especials.
Vaja. Falta la part final, que són els calçotets.
Bueno...
Sembles el Boris Izaguirre, ja.
És el primer que ha de sortir, i jo he pensat que siguin comestibles.
Ah, clar.
Calçotets amb xutxes.
Des de baix, els pantalons, i surt Uns calçotets amb tot xuxets, de xutxeries, sí, de llaminadures enganxades.
Érem, que eren platanitos d'aquells.
Algun platanito hi havia, sí. A veure.
No, la casito. Hi havia la, la casita que s'havia fos de la calor de l'entrecuix. Perquè, clar, estava col·locat estratègicament.
I era un la casito marró, sí, que podia donar equívoc.
Podia donar equívoc.
Sí, sí.
Pues... coses, coses del directe.
Sí. Bé, podem fer les coses ràpid.
El programa tenia un ritme brutal. O sigui, arrenca monòleg entre el Paco, Publi i entrada dels Seves.
Vista l'estapa!
A muerte. A muerte.
Recordes què vas fer? Perquè vas entrar cridant i fotent hòsties a tot i rebentant-ho tot?
Això podia ser la fura del Sebas.
Sí, senyor.
No? Perquè,
sí, senyor.
Igual que el Santi tenia molt clar la seva missió al programa, que era un reporter, i jo no sabia què havia de fer. Aleshores,
un cada dia era una pel·lícula.
Sí, vaig, vaig sortir de Fakir, el primer programa que vaig sortir de Fakir, allà, amb una comitiva, perquè celebrava un aniversari del programa, portava un puma a dins d'una gàbia, el puma no es movia, i va dir, com es diu el puma? I jo, Anelka, que en aquella època era un jugador molt reconegut, sí, que no es movia gaire, del Madrid, i tot va començar. Francesc. I tu qui ets? Jo tinc un bar. Quin bar? I jo anava pensant, però si això no ho hem parlat abans. Dic, el bar de Portes, d'Hospitalet, que era un bar que era
sota casa teva.
Es van començar a liar, i clar, l'Andreu va dir, o sigui, quina gràcia, tornem a fer el Fakir? I vaig dir, no, per què no canviem cada dia el que fem? Diu, què vols fer? Lanzador de cuchillos. Aleshores, cada dia era un tia, sortien ganivets, un altre, i un altre dia vaig començar a fer coses d'aquestes, la fura del Sebas, que era la visió d'aquell pobre home, perquè era un pobre home que no sabia molt bé què fer, de la fura dels baus. Quina era la seva visió? Cridar, emputinar tot de pintura, trencar-ho tot.
Ho has deixat tot. Tan pringós.
Fet una merda.
Sí.
A més, vaig començar a relliscar perquè jo portava uns mocassins de xarol molt bonics, però no estaven preparats per trepitjar pintura, que ella em feia
que,
mal.
És que el que la gent no sap és que realment moltes vegades dius, bueno, és un descontrol sota un control, no? Perquè és com quan hi ha una baralla a la ficció, doncs està coreografiada, vull dir, hi ha coses que tens... El Corbacho no ha tingut control mai. 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 És que fins i tot quan fèiem el fegada, el Come el Coco Negro, ¿recuerdas que teníamos como una pequeña pelea?
No, 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 yo no podía, no podía. No.
Y siempre cobraba, siempre, siempre, siempre acababa rebent.
Siempre
que ni deia de, Corbacho, cabrón, qué odio. Hostia, perdona, perdona, es que me enciendo, me enciendo.
Es que me recuerdo una entrevista a l'Andreu que li deia, no, a plató i tal, digo, home, jo hi ha vegades que ho passen malament, digo, però sempre me'n recordo de quan sortia el José, que jo em mirava els ulls i no hi havia ningú.
No hi havia ningú darrere.
No era ell, era com un tio boig, li llançava coses. Un dia li vaig tirar una destral, perquè es va acotar, i tal, i el tio deia, però a veure un moment.
Però ell ho aturava, eh?
Sí, sí.
De fet, et va aturar també.
Para! Però què estàs fent, tio? O t'has tornat boig, o què?
Home, una cosa moderna, no?
Però què és això?
Ufadat.
Jo havia vist que potser portava una línia...
Ufadat.
Que amb el programa no s'hi deia, no? Vosaltres sou moderns... I tot el rotllo.
No podia respirar.
Sí. I l'altre dia,
fagat, però
allà
la
a la festa de les bicis que hi havia el Rudi Ventura, un tio modern,
sí.
em va dir... Em va dir, tu, el que has de fer és... Ei, ja! Que era no sé què dels... Dels no sé què. La fiera de no sé què.
Jo la és fiera.
Que no, això no sabia.
La fura dels baus.
Això em va dir el Rudi.
L'Andreu atura aquell moment de bogeria.
Sí, el pare, moment, pare, era un clàssic.
Que, també. A més, és a dir, abans el Santi acaba sortint amb aquests calçotets plens de llaminadures, però és que tu anaves amb un mono de color carn, que, com amb les abdominals marcades.
Sí, dibuixat.
A veure, exacte, i un tanga de
marcat
lleopard.
Dibuixat és diferent, eh?
Sí, exacte. Com, vull dir, dibuixats.
Sí, sí, tremendo.
Vull dir que l'outfit també... No, o sigui, no, no podia sortir mai vestit normal.
No.
Això no era
de fet,
una...
això m'ha quedat encara. Això m'ha quedat, m'ha quedat.
Tornarem al Paco i al Sebas, però hi ha un altre gran personatge de la Cosa Nostra. No cal ni que us el presenti.
Oh, vamos. Morali. Ah, tot. Menos a uno, toma. Yo no todo sé de yo, sé de yo. No, no, a tothom. Y a Arnú también, hola, no. Hoy voy a hablar de una cosa que muchos quieren y pocos tienen. Y no hablo de mi tamaño. De oreja. Hablo del poder. El poder se consigue de muchas maneras. Algunas legales y otras ilegales. Las que no son legales, ilegales, se llaman dictadura. Vamos a escribirlo. Dictadura. ¿Qué viene del sufrito? Dirta. Del sufrito dirta, que quiere decir la cosa está muy... la cosa está muy... y dura, que no es lo que se está pensando.
Realment, els personatges jo crec que van marcar
totalment.
Aquest programa.
I a més, el bo és que els funcionaven amb un codi totalment diferent, perquè tant el Sebas com el Paco eren personatges, diguéssim, que nosaltres érem... Vull dir, que no era el Corbacho fent, era el Sebas. I el Palomino era... Era l'Oriol amb dues orelles de plàstic.
Enormes.
I una perruca, ja.
Sí,
i
sí.
Era supercreïble.
Súper, súper. I te'l menjaves amb patates i, hòstia, el compraves molt. I era això, era molt disfressat, vull dir que era molt, molt Muppet, realment.
De fet, era el professor Palomino, i parlava de temes aquest dia, parlava del poder, no? I feia
era
una dissertació allà, amb
brutal.
La pissarra...
Brutal.
Sobre el poder.
Clar, estem parlant que això era l'any 99, any 2000. Tu, Marc, tenies què?
Jo tenia, clar, 7 o 8 anys.
Sí, 7 o 8 anys. Ho veia. Tu li vas plantejar una pregunta als teus pares,
sí.
Arran de veure La Cosa Nostra.
És que, clar, la meva idea és el meu programa, doncs discutiré que sigui el teu programa, perquè és el meu programa. No, no, perquè jo, de veritat, crec que no seria aquí si no fos per La Cosa Nostra, perquè els meus pares ho veien, m'ho gravaven fins i tot allò en VHS i tot plegat, i jo un dia vaig dir, ostres, jo vull... Què he d'estudiar? Per ser com l'Andreu Buenafuente. Què he d'estudiar, Vaig fer servir
no
el verb estudiar.
No vas preguntar què he d'estudiar per ser com el Sebas o el Paco,
No em van semblar referents en aquell moment.
No,
aquesta opció la tenia clara. Diu, a veure, per ser com aquests ho tinc fàcil.
Ja, puc.
Però...
Per ser com l'Andreu...
Ja, ja, ja,
i què et van respondre?
Llavors la meva mare diu que s'ho va pensar i va dir, periodisme, suposo, i cap a periodisme vaig anar i mira, doncs aquí estem. Després ja vaig descobrir que l'Andreu, en fi... Estudiar, potser...
No, periodista, mano.
Bueno, però, en fi, ja se'm va quedar. I no, a mi em va marcar molt, vull dir que us veia, i al·lucinant de tot el que passava en aquell
home,
programa.
Home, 6 anys més encara, sí.
Sí, sí.
Igual hi havia coses que s'escapaven una miqueta,
sí.
Gràcies a Déu.
Amb el temps he anat entenent certes coses.
Sí.
En qualsevol cas, grans personatges, en tenim dos avui aquí a l'estudi, no? I el programa, doncs, això, no tenia sentit sense el seu presentador, l'Andreu Buenafuente. He parlat amb ell per resoldre dubtes que tenia. Per exemple, aquella butaca de vaca, que era pràcticament un altre personatge, no? D'on surt aquesta butaca de vaca?
La butaca de vaca surt d'aquesta manera que tinc una mica caòtica jo de parir coses, que és que sé que tinc una necessitat, la tinc al cap i de tant en tant surt la idea. I jo anava passejant per Gràcia, vaig veure un tapisser que en tapissava un així i vaig dir, ja està, perfecte. Per fer el més singular, més nostre, els programes de l'Eix sempre tenen butaca, doncs la posarem de vaca. I bueno, va ser un èxit. Va ser com el referent, l'iconografia del programa. En vam regalar algunes, a Àlex Cribiller, a Miliki... De fet, producció em va dir, ja no en regalis més, que només en tenim 4, no? I n'hi ha una que després dels anys l'he recuperat, quina casualitat, aquest any mateix la tinc a casa, que feia molts anys que no la tenia, i m'ha fet gràcia recuperar-la, i hi ha una tercera que no se sap on està.
Algú de vosaltres dos té la tercera butaca de vaca? No.
Corbacho?
No, és broma. Està fent una broma. Perquè tinc altres coses, sí que tinc altres coses dels programes del Terrat que les he robat. Però
per exemple,
la butaca de vaca...
Allò
era massa gran. Però la butaca de vaca...
Què ha robat?
Sobretot tinc moltes coses de vestuari, que estaven en un magatzem i que, clar, jo m'havia posat moltes coses de vestuari i un dia vaig dir, em deixeu les claus? I vaig anar amb una furgoneta que em vaig emportar tota la roba a casa meva. Crec que no s'han adonat, igual fins avui que han sentit aquest programa, i em diuen, aquí arroba està a casa del Corbacho.
Tu tens alguna cosa?
Doncs jo crec que no vaig robar res. No sé si alguna... Igual...
que robar és una paraula lletja, vull que la...
No, agafar alguna escuma del... Perquè el que sí que vam fer després amb els micros, perquè, clar, com hi havia el rotllo de la vaca, vaig dir a l'Andreu, dic, ostres, el micro, ja que és negre, si ho pintem amb típex... de blanc, i sí, sí, vam fer així. I vam pintar típics de blanc i feia rotllo vaca.
Vau fer manualitats.
Sí.
Bueno, però a tu se't donen bé les manualitats.
Sí, de sempre. Sí, m'ha agradat molt lo de fer manualitats.
I van canviant cortines pels llocs.
Vull exacte, dir. Sí, exacte. Sí, sí.
I vam fer el micro... I jo crec que una escometa d'aquesta. Una escometa d'aquesta sí que en tinc. Sí.
Ostres, boníssim, boníssim. Aquesta butaca de vaca que va marcar molt, però el títol també, d'on venia aquest títol de La Cosa Nostra?
La Cosa Nostra sempre em va agradar molt. No és un títol original meu. Sé que algú l'havia fet servir en ràdio algun cop. I el que sí que tinc clar és que el va fer servir Enric Alpena, el que vaig trucar i li vaig dir si no li sabria greu que el fes servir, i molt amablement em va dir que no. Em semblava perfecte, no? Tot i que si obviem el rerefons de la màfia, que és una cosa bastant merdosa, però aquest joc de paraules era molt guapo.
Clar, també penseu que venim de sense títol, sense títol 2, sense títol, sense número, sense títol, sense vacances. El sense títol estava esgotat, també.
Hi havia més variants possibles.
I llavors va aparèixer La Cosa Nostra, i després va acabar sent una altra cosa.
Una altra cosa després, sí. Sí. Cap de dos anys,
Sí. Crec que els programes de l'Andreu Buenafuente al final és tenim un títol, aprofitem-lo, exprimim-lo fins que no hi quedin més variants. No?
Molts altres programes, és a dir, nosaltres, per exemple, no anem canviant de títol, no? Quan va passant la temporada.
Oh, però Islàndia és que està molt ben trobat, eh?
No,
us ho dic en sèrio. Sí, i la gent igual no és conscient, però Islàndia realment sou una illa dintre de la programació de la ràdio. Sou una illa i sou molt singular, vull dir, que és el que és Islàndia.
L'Albertum, que té idees brillants.
De tant en quant, sí.
De tant en tant. Bastant sovint.
Poesia pura.
Ho dèiem abans, que el programa La Cosa Nostra va canviar molt des de l'inici. De fet, això, al principi no hi havia monòleg.
Sí que era un programa molt viu i, efectivament, primer tenia pinta de magazín per després convertir-se en més late. En pocs mesos es va anar configurant, el qual també dona compte de com canviar les coses, no? Ara els programes surten empaquetats i definits i el nostre es anava definint sobre la marxa, no? Quan vaig descobrir que el monòleg connectava tant amb la gent i ja m'ho passava tan bé, ja es va fer inevitable. Mira, ara sentireu un gat, que també és de La Cosa Nostra, i que... tal. Però estic molt content de com ens permetien seguir endavant. I aquí voldria tenir jo un record ràpid per TV3, però molt, molt, molt sentit. Em van permetre fer el que em va donar la gana.
No passa pas ara, això, no? Em sembla, no ho sé, clar, tu Eloi, que ets el que treballes ara a TV3, em sembla que les coses potser no són tan flexibles.
No tinc cap problema jo a l'hora de fer el cotxe, per exemple. Aquí he d'entrevistar, com, de quina manera, no tinc cap mena de problema ni de...
Màniga...
Puc fer el que em dóna la gana.
Però potser sí que és veritat que hi ha més paciència, no?, del que duren els programes.
La complicitat, també. Nosaltres també, abans d'estar amb l'Andreu, quan vam estar a l'època de la Cubana, les Tresines i tot això, vam coincidir també amb una directiva, amb el Joan Bas, amb tota la gent que començava i tal, i clar, i ells confiaven...
El Paco Escribano.
En defensa, en Paco Escribano, després a l'època Cosa Nostra, d'una altra cosa. És veritat que també és més fàcil quan el programa va bé. Aleshores, el programa anava molt bé, tant La Cosa Nostra com una altra cosa. Aleshores, que els caps confin quan les dades són bones, també és més fàcil, sempre.
Sí,
que els deixàvem...
Totalment. I La Cosa Nostra, el que sí que teníem era un pressupost, perquè fèiem moltes anades d'olla, eh?
Sí,
vull dir que, o sigui, jo vaig anar als Oscars...
Espera. Tenim el tall de quan vas anar als Oscars.
Va, sí, sí.
El tenim localitzat, el tall dels Oscars. Mira, el 9...
Ara. Companys, aquí és on es fa la cerimònia dels Oscars. Està clar que nosaltres no tenim passe, per suposat, però què tenim? La targeta cliente de Capravo.
Bravo.
Vamos adentro.
What's that?
Es Capravo Press. Capravo. In Spain, Capravo. We can go inside?
Yeah.
Okay, thank you.
Estem a dins.
Bravo, Capravo.
Ho has explicat moltes vegades, això. Però això és real, 100%, o no?
Sí, clar, això va passar. Però sí que és veritat que no era en el moment que entraven els actors. era com un previ que... Llavors hi havia mitjans acreditats que després no tenien dret a estar a la catifa vermella quan entrava tota la parafernàlia. Llavors deixaven entrar com per fer entradilles i totals, tu, pues estamos aquí en Los Ángeles, no sé què, no sé quantos. I llavors allà ens vam colar. També ens vam colar a Santa Mònica, perquè feien uns altres premis a Santa Mònica, que allà em vaig colar gràcies a Pablo Carbonell, que estava per allí con el Caiga quien caiga, i ella estava dins, i jo vaig fer un... ¡Hombre, Pablo, qué tal! I em vaig colar, però anàvem una miqueta a salto de mata per tot arreu. Per tot, bueno, començant per la primera connexió con Isabel Pantoja, que no tenemos a Isabel Pantoja, pues era un poco esto. Nosaltres vam anar a Los Ángeles sense res. Sense res. Vull dir, és que no portàvem ni fet el quaderno ATA per poder entrar equips tècnics a Estats Units, cosa que va ser un problema, perquè quan va arribar a la duana... ens van aturar i ens van dir que no ens deixaven passar.
Aquest quadern que diu és una notificació tècnica a la duana d'allò que portes, del
material
que portes.
Que has de dir, bueno, porto una porta, càmera... Sí.
Que no l'he comprat, que quan marxi no l'he comprat aquí. I no l'havíem omplert. Llavors la noia que portàvem de producció plorant... A més, el policia que ens va tocar era un policia de Fargo.
Típic policia de...
Típic policia, que ens mirava amb una cara com de poc amics i li vam explicar, dic, tio, si anem, no sé què, anem aquí i tal, i es va piadar de nosaltres i ens va deixar passar. Però no teníem res, anàvem amb una figureta que havíem fet de plastilina de l'Almodóvar, que era un Òscar, una forma d'Òscar amb el cap de l'Almodóvar, i llavors era com, l'objectiu era poder-li donar això a l'Almodóvar. Llavors, tal com vam arribar a Los Ángeles, vam anar a l'hotel, a fer guàrdia allà a l'hotel, i a més la càmera era la meva dona, estàvem la meva dona i jo allà a l'hotel, tirats amb un sofà. Llavors va arribar la Penélope, què haces aquí, tal, no sé què. Digo, Pedro, ¿dónde está Pedro? Ara viene. Digo, vale, Pedro. I ens mirava com raro, què haces aquí, no sé què. Jo, que quiero darte esto. I li va donar mal rotllo.
No li va agradar la figureta.
No li va agradar gens. I va fer així, digo, lo hemos hecho expresamente para ti y tal, para que te dé suerte. Y se la miró, dice, vale, gracias. Y se piró. Digo, me cago en Dios.
Quin gran plano. Quin gran entrevista.
I el que portàvem allò de dir per el gol, digue que vamos, hem fallat el penal, però claríssimament.
Però el gol va ser entrar i
després,
fer tot això.
I després, clar, un cop allà, doncs et busques la vida. I vam estar allà i dic va, tira. Perquè el Sergi Mas havia entrat en un estadi de futbol feia anys amb lo del Capravo i va dir, pues, no sé, bé. I al final vam tirar per aquí. Sí, però vam anar a Sydney a les Olimpiades,
quina bogeria.
Òbviament, avui sabem que tindríem el José i el Santi, el Sebas i el Paco, no? Li hem preguntat a l'Andreu Buenafuente per això, per aquests dos grans personatges.
Mal fet.
El que sí recordo és que tant Santi Millán com Corbacho són fruit de la constatació de que quan estem a punt de començar el programa ens assabentem que ells ja han deixat la cubana. I per mi, sempre ho diré, va ser com si em diguessin que el Barça, campió de Lliga, pues, marxaven els seus jugadors. No? Vull dir, això és increïble. Sí, porten molt de temps sense fer res. Com pot ser? Si eren un referent i per nosaltres l'Oriol Grau i per mi el Fermí els admirava.
Quina floreta, eh?
Sí.
Això va canviar quan es va conèixer.
És que, a més, de fet, nosaltres estàvem fent el Cegada d'Amor al Tívoli, al Teatre Tívoli, i ells feien el programa de ràdio a la cadena SER, allà al costat, al carrer Cas, al costat del Teatre Tívoli, i moltes vegades venien a veure la funció, nosaltres anàvem a l'estudi, i hi havia com un carinyo.
Vam fer una cosa junts a la Marató, amb una Marató de TV3,
vam fer una cosa junts, Cubana i Terrat, amb una Marató. Aleshores, va entrar el Santi, perquè primer va arribar el Santi, i jo, en realitat, vaig anar al Terrat per dirigir un programa que faríem a Madrid, i a l'Andreu estan allà, doncs jo estava preparant el programa, va dir, per què no surts un dia? I jo, bueno, i què fem? No, hi ha l'aniversari, què vols fer? De Fakir, i va ser el seu Fakir, i l'Andreu, perdona?
Aquest programa que dieu, que veu fer conjuntament Terrat i Cubana, és aquell del Cap d'Any TV3, aquest any no fa res?
No, era una marató.
No era una marató. El del Cap d'Any TV3 no fa res, això va ser la Cubana.
La Cubana.
Sí, la Cubana. Bueno, les Cubanes, amb la Núria Feliu, amb el Loquillo, amb l'última de la fila, amb Montserrat Caballé.
Una cosa que em sembla molt interessant és que els personatges traspassaven programes, o alguns personatges traspassaven programes. No és el cas del Paco, quan s'acaba la Casa Nostra al cap de 2 anys, amb una altra cosa, continues col·laborant, però llavors ets el Santi.
Sí.
Ja no és el Paco, El Sebas, en canvi, sí que traspassa el programa.
Es torna molt boig.
Es torna molt boig.
Bueno, fet, més boig.
Sí,
boig perquè se'n va a Las Vegas i torna amb el pseudònim de Sebas Las Vegas.
I fa coses com aquesta.
Molt gran.
Tu saps lo que són 2.000 pastilles?
Bueno, no.
Però... Una festa que t'hi quedes, eh?
Coldinament.
Jo avui, vestit de coldines, em submergiré amb un boig gegantí i sentiré el mateix que sent una pastilla quan es dissola l'aigua.
Primeres paraules després de la sortida.
És que és meravellós. És molt bo.
És que això, clar, era el pitjor que volia passar. El Sebas a La Cosa Nostra era bastant humil i tot cutre. Ens van dir un gran programa, un prime time setmanal, què podem fer? Números amb més pressupost. Era una bogeria, era un tio que podia fer... Avui fa de formigonera. Entrava una formigonera amb feciment. Les coldines, i era tot a lo gran. Els números eren igual de cutres, però eren... lluïen.
Em deixa recuperar dos personatges o no? Un personatge...
Vinga, va,
un
personatge
és d'una altra cosa, però és que no me'n puc estar.
Vinga.
No me'n puc estar, és aquest.
Què va tenir?
Què
va tenir?
Què
va tenir?
Què
va tenir? Què va tenir?
Què
va tenir?
No pari la música, home!
Què li tenir?
Que no...
Cada cop era pitjor.
Que no s'entén res.
Edu Soto Moreno, el nen.
Edu
Soto Moreno, el
nen. Que no es pot parlar, que esteu malalts, a tant de tu, lolo. Any.
¿Quién está malán, ¿Quién está malán,
Es una manera de parlar, es una manera de parlar.
¿Me mola la música?
Sí, me mola.
El de mi colega Jonathan, el de San Feliu, es San Feliu.
Sí.
Plorava de
riure. És que l'Edu és tan brillant, tan...
Absolutament.
Ai, escolta,
I el follonero i els que vulguis. No acabaríem,
El follonero s'ho va inventar el Corbacho.
Ah, sí?
Vull dir, això és una història que no sé si se sap,
a
però...
A veure,
sí, la fem ràpid.
Vinga, fem-la ràpid.
L'Andreu estava assajant el monòleg d'una altra cosa, que tenia el públic al voltant, i jo em vaig posar al públic i... Una altra vegada, el monologuito, vaya rollo! I l'Andreu, hòstia, això és molt bo, un tio que es fiqui. I clar, però a mi ja em coneixien, i jo havia de fer Sebas Las Vegas. Aleshores van trucar amb un senyor perquè ho fes, que era un senyor que feia un altre programa, bueno, diguem, no? Era Mariano, que era un senyor que sortia a Cròniques Marcianes, sí. I el que passa és que es veu que va demanar molts diners, i aleshores van dir, per aquí qui hi ha? Jordi Évole, guionista, ho farà gratis. Molt bé. I van posar el Jordi Évole, i la veritat és que ho va fer superbé.
Ho va clavar.
I era un tio que estava allà... A mi m'hagués agradat fer el follonero, però ja no podia fer de Sebas i de follonero.
No podia. Però fèiem això, que quan estàvem assajant, pues els altres estaven a la grada, pues mirant pues l'assaig. I aquest no parava de fotre cullerada. Ui, sí, que divertit. Ui, bueno, me mondo, quina merda. No sé què, anar fotent canya. I hòstia, això és molt això, divertit, fa molta
mola,
gràcia.
Això mola, i d'aquí va sortir el follonero.
Que fort, o sigui, ets el creador
creador del follonero. Si ets parat amb el Jordi, perquè...
sí, igual, això no t'ho has cobrat, no?
Contigo empezó todo,
Sí.
A veure, avui que se'ns han anat de les mans, l'hem tornat a veure de l'Eloi Vila, perquè hi ha el José Corbacho i el Santi Millán, i vosaltres, que us coneixeu tan bé, que heu treballat tant temps junts, i a la Mireia Ardèvol. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mireia, que us ha preparat un petit test.
De parella?
Bueno.
Sí, una mica de parella, però per descobrir...
Qui és més? O sigui, jo us farà una pregunta i heu de respondre els dos i heu de dir qui és més d'això que us pregunto
vale.
Jo. Val? Qui és més introvertit?
El Santi,
perfecte. Qui fa riure més?
El Santi.
Aquí...
Bueno, depèn. També depèn del target.
Sí, depèn del target. Jo crec que... El
target és el públic, l'audiència.
Sí, sí, depèn. Jo crec que tenim... Els dos tenim el nostre públic.
Sí, exacte.
Qui és més bon pare?
Uf. Això és complicat.
Això hauríem de trucar als nostres fills. Va, vaig a trucar al meu. No, que ja està el Primavera.
Jo avaluant-me...
T'imagines què diu el Santi, el teu fill? Imagines
la teva dona? Jo no he trucat al fill.
Posa-la.
No, ha penjat. Per sort.
No, però jo... A veure, és molt difícil que... O sigui, això... Però jo crec que el Corbacho, que jo el conec bé, ha de ser molt bon pare. Ell ha de ser molt
que bonic.
Ell no ha respost el mateix, però vaja.
No, bueno, perquè
però perquè també em coneix bé.
Perquè jo coneix molt el Santi i sé que l'ha de ser molt bona mare.
Qui és més Cuban Style a la vida real?
Però què vol dir Cuban Style?
Bueno, aquesta cosa que té la cubana.
De tresino, jo crec que més al Jo soc més tresino. I vaig més estampat, colorido, cubana,
sí, potser tu, eh?
Alegria, pluma, de tot, tot lo de la cubana, jo ho tinc tot.
Qui és més borratxo?
Borratxo? Jo?
Bueno, és que dic jo.
Perquè m'ha assenyalat el Santi.
Però, a veure, jo
que
el Santi
no,
no
veu.
Clar, jo no bec.
No veu. Llavors, clar, si el límit és zero, pues sí, jo és veritat, que si el Santi és zero, jo estic al 10, vull dir a l'1.
No has begut mai? O...
No, jo, mira, vaig deixar de beure a la cubana.
Sí, sí,
poc
molt
de...
poquet, sempre he begut molt poc. La
sí, no, és que, però per què no em sentava bé?
No.
Vull dir, jo veia aquests que estaven aquí de superfiesta i el fotia un pelotazo i estava ja a cau. I després és el dia següent, està fet una merda. Dic, és que no em compensa. No ho vaig deixar ràpid.
Qui és més ric?
Ric? Jo. De diners, el Santi, però bueno.
Però clarament.
Clarament.
Aquí sí que te meto paliza.
Sí, totalment, totalment. A més, ell no ha tingut problemes amb Hisenda. Ui, això m'ho
guanyo. Perdona, això és veritat.
També, però es va resoldre millor.
Sí, sí, això també.
Quin programa l'escolta tothom, no?
No. Ningú. Hacienda somos todos.
El Santi és més ric, és més ric.
I qui és més famós?
Famós, jo crec que el Santi.
Bé, clar, això és molt relatiu, però què implica ser famós? Que et conegui molta gent?
Sí, que et conegui més gent, potser, no?
Que conegui més gent. És que depèn de l'àmbit on et moguis. Hòstia, el Corbacho és molt conegut.
El Santi va al meu barri, no el coneix ningú.
Efectivament.
Clar, hauríem de localitzar l'hospitalet.
També és veritat que al final això depèn molt de cada moment. De sobte fas un programa, com fa el Santi, Got Talent, programa per time i tal, dius, un dia fas Masterchef i la gent et coneix, i la gent al cap d'un any s'oblida, i després tornes a sortir a la tele i torna tal. Però fàcim el que fàcim, al final sempre et trobes amb algú que diu, què estàs fent ara? No fas res,
sí,
no?
Sí, jo crec que moltes vegades fem un nexe que és erroni de fama i èxit, no? Vull dir, tu pots ser molt famós, molt popular, i realment no sentir-te que estàs triomfant o que estàs fent allò que vols. I jo crec que en aquest sentit nosaltres sempre ho hem compensat bé, vull dir que tenim moments que se'ns coneix més, moments que se'ns coneix menys, però
fem el que volem.
Però intentem sempre fer allò que ens omple i que ens agrada, no? I sí que és veritat que el fet d'estar en un programa en prime time i això et fa que la gent et conegui més. Precisament demà fem la final.
Demà a la final?
Demà a la final, mira, per si ho voleu veure.
Com el Barça femení.
Telecinco,
el mateix dia.
Demà a la final.
A les 10.
El Barça femení va una mica abans.
Sí, i nosaltres ja més nocturns.
Apareix el Santi Millán amb el Got Talent, que ho mirarem. Igual que mirarem la sèrie que està preparant el José Corbacho quan sigui
moment. Quan s'estreni. A un lloc que no puc dir.
Quantes incògnites.
Has vist?
Eloi, moltíssimes gràcies per aportar-nos aquesta bogeria avui.
No, moltes gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Torneu quan vulgueu. Bueno, tu tornaràs algun dia, José, o ja...
Sí, igual torno. Per cert, 10 de juny, Teatre Tivoli, Love, Love, Love. És que m'ha preguntat a l'Eloi que volia venir.
Sí, que tinc ganes de veure-ho amb el Ramon Gené.
Ramon Gené,
Orquestra Simfònica del Vallès, tal. Aleshores, igual vinc abans del 10 de juny. Quan començo a rodar la setmana que ve, segur que tinc molt temps lliure.
Vamos, segur.
Fa pinta això la mar de bé.
No, però tu, vés-me enviant whatsapps, que igual sona la flauta com avui.
Tant de bo. Santi, moltíssimes gràcies per visitar-nos. Torna quan vulguis, ja ho saps. Fem una pausa i de seguida reprenem Islàndia amb aquesta bogeria avui. Si esteu al cotxe, estem aquí animant una mica el cotarro.